Cugat a fons, matins en xarxa, a www.cugat.cat.
10:39 del matí, seguim aquí a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat i és que avui des del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, us convidem a fer una mirada a un passat no tan llunyà com a vegades insinuem. Marxem als anys 30 del segle XX, a la Guerra Civil, un dels moments més foscos de l'Europa contemporània, avançada d'una guerra terrible, que hem de dir. I en aquest context se situa la primera novel·la de Jordi Angusto, Camins del Nord. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens passem aquí amb nosaltres un dia més.
A vosaltres.
I en Jordi Angusto l'hem sentit en alguna ocasió des d'aquest programa. Ell és economista i, de fet, ha publicat llibres com I jo quina culpa en tinc de tot plegat i ara què? Entre la crisi i la fallida proposta alternativa. I és un llibre, una novel·la, aquest. Per tant, deixem l'assaig a què ens tens acostumat. Anem a la novel·la i algú dirà, ostres, ara el Jordi es posa a escriure novel·la. No, ara no. Aquest llibre està escrit des de l'any 2011.
Estava al calaix des de l'any 2011, sí.
Exacte. D'on surt el Jordi Angusto novel·lista?
Mira, t'explico, quan estava a punt d'acabar la carrera, la vaig deixar, perquè vaig tenir una crisi existencial.
Caram.
Sí, i em faltaven dues assignatures, i la vaig deixar, i m'havia caducat el DNI. I en aquelles èpoques, en el DNI deia la professió. Ah. Vaig anar a la policia, em van demanar quina és la teva professió, i vaig dir escriptor. Per tant, als 20 anys, el que volia ser veritablement l'escriptor. I em vaig posar a escriure com un boig, sense aconseguir que em publiqués ningú.
Ostres.
Després d'això, al cap d'uns anys vaig tornar, vaig acabar la carrera, em vaig quedar a la universitat de professor i he estat treballant d'economista, però el desig d'escriure i l'atracció per la ficció i la novel·la hi era. I, bueno, l'any 2011 vaig acabar de publicar aquesta, que vol dir que portava 4 anys escrivint-la, vaig voler fer bé les coses, vaig anar a l'Ateneu Barcelonès a l'Escola d'Escriptura, que m'ensenyessin, potser no publicava perquè ho feies molt malament, doncs a veure si n'aprens. Vaig sortir molt content de l'Ateneu i m'hi vaig posar en aquest tema. Un dia, no sé per què, em va venir una frase al cap, va venir ella soleta al cap, no sé ni si l'havia llegida, o, en fi, no sé, em va venir una frase que deia has de ser diumenge a les 5 a l'Estació Internacional de l'Atur de Querol. La frase deia això, i em va venir al cap aquesta frase. I, bueno, a partir d'aquesta frase va venir la novel·la i vaig estar molt de temps construint-me. Havia d'estar a l'Atur de Querol el personatge d'aquesta novel·la, o després vaig fer anar el personatge d'aquesta novel·la, que...
En fi, Jordi també.
Que es diu Jordi també, perquè al final hem arribat... no és una novel·la autobiogràfica, però ara ja és biografia, perquè l'he viscuda molt intensament, he estat 4 anys amb ella, documentant-me molt.
Exacte.
I el que havia de fer a l'Atur de Querol era un personatge de la novel·la... molt important en la novel·la i en la vida d'aquest Jordi protagonista, eren a buscar correu del maquis, dels guerrillers, en fi, de la gent, dels republicans que van marxar al final de la Guerra Civil i se'n van anar cap a França. Doncs aquests havien de portar cartes cap aquí, cap als seus parents. Això no es podia fer per correu normal, perquè era com posar una diana sobre la persona que la rebia.
Més fàcil impossible,
I per tant, doncs, hi havien establerts, bueno, mitjans de correu clandestins. I bueno, hi havia un personatge important de la novel·la, havia de fer aquest trànsit.
Exacte. Clar, estem acostumats a llegir el Jordi en clau d'assaig, amb aquests dos llibres que hem comentat, econòmics. Quan parles d'economia s'ha de ser directe, s'ha d'explicar bé el teu punt de vista, s'ha d'explicar directe. Amb novel·la pots permetre el luxe d'insinuar, de no ser tan clar, d'enganyar una mica el lector, fins i tot. Això també, clar, és aquest canvi de registre. Si dius que tens un escriptor a dins que ja des que vas acabar la carrera ja el tenies, home, no sé si t'haurà costat moltíssim, però sí que el canvi de registre potser per qui t'ha llegit abans dirà, ostres, és un canvi notable.
Bueno, tens molta més llibertat. Clar. Òbviament les coses no les has de dir, les has d'insinuar, has de mirar d'atrapar el lector a través de la intriga. Et diré que també els assajos també van gaudir d'aquest pas per l'escola d'escriptura, perquè aconseguir que algú llegeixi un assaig fins al final, doncs també demana intentar ser,
sí, senyor,
una mica a mi, i donar-lo també una mica d'intriga. Dir, bueno, i això per què va passar? O què passarà ara, que es donen aquestes circumstàncies? Per tant, bueno, penso que no està tan lluny. La diferència segurament i el que frustra una mica a la vida d'economista és que l'economista ens inventem un homo economicus, que és una persona que definim com absolutament racional, que fa totes les decisions per càlcul econòmic, calcula pros i contres i pren la que li convé més, i a la realitat, en la vida, et descobreixes que les motivacions humanes són molt més riques. pràctica, hi ha moments que tots nosaltres, hi ha moltes coses que no fem per càlcul econòmic, sinó per molts altres motius, per amor, per també per enveja, per venjança, n'hi ha de bons sentiments i de mals sentiments. La novel·la el que et permet és explorar l'home humà des de tota la seva múltiple dimensió. I la guerra, la nostra guerra civil, que va ser preàmbul després de la guerra europea, doncs és un moment en el que, en fi, l'home, lo bo i lo dolent s'expressa en la seva en el seu màxim esplendor, a vida o mort.
De fet, en aquest llibre el que trobem és aquest personatge, el Jordi Anglesola, que el que fa és un viatge cap al nord, cercant alguna cosa, no tenen tampoc massa detalls, però trobo que hi ha com un doble sentit. Ell puja cap al nord, potser cada cop anirà trobant aquestes foscors, però és que, a més, quan més pujaves cap al nord en aquella època, més foscor hi havia, perquè quan més al nord, més arribaves a Berlín. I en aquell moment Berlín no és que fossin flors i violes tot.
El títol original de la novel·la es deia L'alba del nord. L'editor va trobar que això era cacofònic i va suggerir canviar-lo per Camins del nord, que ja m'hi agrada. La idea d'Alba del nord és perquè amb el desembarcament de Normandia aquí baix es va crear força esperança, pensant que els aliats, un cop entressin a Normandia i un cop acabessin amb el feixisme a Europa, doncs s'acabarien també amb la dictadura espanyola de Franco, i per això es deia L'alba del nord. I això va provocar fenòmens o fets històrics molt poc coneguts. L'any 44, just si el juny era el desembarcament de Normandia, a l'octubre va haver una operació fallida, que se'n va dir la Reconquista d'Espanya, que van organitzar els maquis espanyols i catalans que havien ajudat a la resistència francesa a alliberar pobles com, bueno, gairebé tot el sud de França, Toulouse, Montpellier, la Tour de Carol, Foix, un munt de pobles. Van decidir, provocat per un fet molt desagradable, que és que ells s'havien ajudat a alliberar París, entrant amb Leclerc, amb la brigada 9, que era en realitat una brigada tota ella d'espanyols, d'exiliats espanyols. Doncs 15 dies després d'alliberar París, De Gaulle va reconèixer Franco. Ostres. I això va enervar fortament en els guerrillers espanyols, i van dir, escolta'm, hem de provocar l'ajuda aliada, i van decidir una operació mig suïcida, que va ser entre Espanya per la Vall d'Aran, pensant que llavors la població es posaria al seu costat i que els aliats vindrien darrere d'ells. La realitat és que a l'altre costat els esperava el general Moscardó, l'hem conegut, i aquella operació va durar una setmaneta, 10 dies, i al cap d'aquest temps doncs van tornar la majoria cap a França, entregant les armes a l'entrada a la frontera francesa.
S'esperava una reciprocitat, un quid pro quo, però finalment això es va quedar en res, tu.
Això es va quedar absolutament en
res. No hi ha res pitjor que això, que esperava alguna cosa a canvi d'una cosa que fas i que finalment no rebis res.
Es queda amb res.
Sí. Ostres, tu, realment una llàstima. A l'altra banda, també es planteja en aquest llibre una altra perspectiva pel que fa a la guerra civil, i és que quan va acabar la guerra civil, l'Espanya dels vencedors i dels vençuts, i això, per tant, ocasionava un tabú, perquè hi havia moltes famílies que estaven trencades, que realment, ostres, però això, tot i que fa molts anys que va passar, encara ara cueja, i això és un problema, i això és una cosa que em preocupa a mi moltíssim, Jordi, i és que quan parlem de temes de fa tants anys, que encara ara puguem veure paral·lelismes, ostres, això fa patir.
Això fa patir, sí. A veure, en realitat la novel·la té dos plans històrics. Un és gairebé un contemporani meu, una mica més gran, que l'any 66 fa 21 anys i bueno, es planteja si ha d'entrar o no a fer el servei militar, perquè d'alguna manera considera que entrar al servei militar és ser còmplice d'aquest règim. Aquest era un dilema que en la nostra època, la meva també, doncs era un dilema molt fort en el que ens presentàvem. Jurar la bandera, doncs, bueno, pues suposava això, jurar la bandera d'un règim que denostàvem.
Sí.
I aquest personatge de postguerra, doncs el que descobreix és que la història que li han explicat a casa seva, la guerra civil era una mena de catàstrofe natural en el que s'havien enfollit tots els bàndols, i una cosa de la que no es parlava,
com ningú, si no es pogués fer res contra la guerra civil, o sigui, no es podia evitar de cap manera, sembla que sigui
exacte,
això, no?
Exacte, i en la que, bueno, gairebé tots eren innocents o ningú no havia participat, una cosa bueno, una mica sorprenent. Ningú volia reconèixer que era ni vencedor ni perdut, o en segons quins moments tots es consideraven els perdedors. I ell descobreix que en realitat l'han enganyat, però molt, molt de prop, l'han enganyat en realitat als seus orígens. Clar. I per un atzar, aquests fantasmes que totes les famílies amagaven als armaris, doncs un moment donat aquest armari es va obrir, ell va descobrir que hi havia un fantasma a casa seva, en la seva pròpia història personal, els seus pares, i per poder saber ben bé tota la història hi ha de recórrer el camí cap al nord, que d'alguna forma després va saber que havien fet els seus pares.
Clar, realment una tasca, per tant, a partir d'aquí es barreja aquesta ficció amb la realitat del moment, i a mesura que anava fent aquest viatge trobem la Catalunya Nord, a França, trobem els camps de concentració nazis, trobem la manera que es tenia d'actuar en aquell moment. Tota aquesta documentació, Jordi, com l'has feta? 4 anys de feina, que ens deies al principi. Sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, això, 4 anys de documentació molt divertida, apassionant, perquè vaig descobrir moltes coses, en realitat, que ens havien ignorat, que no ens havien explicat, i era descobrir, bueno, era fantàstic, era ben versemblant com és possible que tot això en realitat no ens ho haguessin explicat, no? O com és possible que avui encara tot això estigui tan amagat. Abans et deia que París el va alliberar el general Leclerc, desobeint les ordres del comandament aliat, que només els interessava anar cap a Berlín, i per ordres de De Gaulle, Leclerc va dir, no, res, nosaltres primer París. Però hi ha un fet molt curiós, que és que el Churchill havia convocat, abans del desembarcament de Normandia, havia convocat els països de la Commonwealth per dir-los, escolta'm, anem a alliberar França, i per tant us proposaré incorporar França a la Commonwealth. I de fet havia preparat uns francs francesos amb una bandera de la Commonwealth. Això és bueno, un fet molt poc conegut. En realitat, la pirula que els va fer De Gaulle, que es va posar al capdavant i va alliberar París, d'alguna forma ell va fer que aquests plans de la Commonwealth quedessin...
T'imagina't ara els francesos amb la reina d'Anglaterra.
Exactament. Doncs vaig descobrir un munt de coses que realment són, bueno, molt apassionants.
Déu-n'hi-do. Clar, i com és que queda, això sorprèn, com és que queda tanta cosa per escriure, tanta cosa que no ens arriba? Perquè al final ens quedem amb una informació, tothom et podia explicar 5 cèntims de la Segona Guerra Mundial, del que feien els nazis, del paper dels aliats, alguna cosa sabem, mínima, això per suposat. Però que quedi tanta cosa fora, que diguis tu, ostres, com pot ser que no m'expliquessin això?
Bueno, no, ni això, ni moltíssimes coses. A mi no m'havien explicat que 500.000 de republicans havien hagut d'anar, havien marxat i havien creuat la frontera, jo no sabia res durant tota la meva joventut, infantesa, dels camps de concentració d'Argelers. Durant molt de temps es negava, l'extermini nazi, com una cosa que no, que era mentida, no havia existit. El cert és que la història la construïm des del present, sempre construïm una història que ens justifiqui aquest present i que a més ens projecta un determinat futur, no? I llavors es tergiversa, es manipula la història perquè et sigui còmode. Per exemple, també en aquest procés de documentació hi vaig anar caent, vaig viure l'escenari del desembarcament de Normandia, l'arribada a París d'aquestes tropes, i a Caen han fet un museu de la pau, que en realitat és de la guerra, el que curiosament es parla de la Primera Guerra Mundial i de la Segona, i la Guerra Espanyola gairebé no existeix, no hi ha dedicat ni un, dius, és com inversemblant que pugui no existir, quan, en fi, va ser un preàmbul, un precedent claríssim, i on es van assajar moltes de les fórmules de guerra que després es van posar en pràctica durant la Segona Guerra Mundial, no? Però hi han fet encara més sorprenent, que és que l'alliberació de París pel general Leclerc, tots aquells tancs que duien guixat els noms de Guadalajara, Teruel, que tenim proves fotogràfiques, aquests noms han desaparegut en les fotografies que pengen d'aquest museu.
Fotografies manipulades directament.
Fotografies manipulades directament en la que la presència espanyola en l'alliberament de París, per un costat, però no només, insisteixo, moltíssims pobles del sud de França van estar alliberats per maquis catalans i espanyols. Això ha desaparegut absolutament de la història de França. La resistència francesa s'ha auto-otorgat absolutament tot el protagonisme i s'ha oblidat aquest protagonisme dels nostres exiliats espanyols, que curiosament, 15 dies abans de reconèixer Franco, insisteixo, el general Leclerc els estava posant una medalla de reconeixement pels serveis prestats en el país, no? Tot això ha passat absolutament a la història. Durant molt de temps va haver representants dels exiliats espanyols a Toulouse defensant el que se'ls donés alguna compensació, algun reconeixement públic, amb molt poc èxit. S'han fet alguns monuments en aquests guerrillers espanyols, els va fer Felipe González, imagina't, és a dir, en els anys 80 en democràcia, que es van fer reconeixement públics a l'existència d'aquesta gent nostra que va vivir per a país. Durant la Segona Guerra hi ha un expedient divertit que també vaig descobrir. A Ràdio Barcelona un locutor se li va ocórrer defensar amb uns exiliats espanyols que en el nord de França havien resistit, havien atacat a tropes nazis, i aquest locutor espanyol se li va ocórrer aquí a Ràdio Català, aquí a Ràdio Barcelona, doncs, diguem, aquests espanyols, malgrat que equivocats, perquè són comunistes, però han fet demostració de la raça espanyola, de la immortal raça espanyola. Doncs tot i així va ser destituït fulminantment l'endemà. Aquests espanyols no existien, de fet, a Mauthausen van morir molts espanyols i molts catalans, la majoria de catalans entre ells, que es consideraven apàtrides, és a dir, que el govern espanyol no els reconeixia ni tan sols que fossin espanyols, que havien nascut
no tenien,
aquí.
No tenien on anar, llavors.
No tenien on anar, i en realitat vam tenir un, bueno, un munt d'aquests exiliats espanyols que no tenien on caure, on caure morts.
No, no, literalment, a més, això és el més greu de tot. Clar, ara mateix, això també solta bastant, ja és el Museu de la Pau, on s'obvia aquesta, aquesta guerra espanyola, aquesta guerra civil. Clar, ara mateix els aliats, quan penses en el que, com van a la guerra i tot plegat, fa plantejar-se fins a quin punt allò era una guerra d'ideologies, que semblava que era allò. Perquè si finalment, quan acaben amb Hitler, reconeixen el règim franquista, això és una incoherència absoluta. Però que es va donar.
Sí, a veure, els aliats han estat ja molt dominats, òbviament, pels Estats Units, i els Estats Units no han fet masses diferències. Mentre fossin amics, no han fet massa diferències si eren demòcrates o no eren demòcrates. A Franco el tenien una mica castigadet, fins l'any 59, que va fer el primer pla d'estabilització, i després va venir la visita del Marshall, el benvenido Mr. Marshall i tot això.
Sí.
Doncs el tenien castigadet perquè no era demòcrata, però després, bueno, un cop van veure que era amic i que podia ser útil, que podien instal·lar bases americanes a territori espanyol, doncs, en fi, ja li van perdonar absolutament tota la seva manca de democràcia i era un gran amic de l'imperi americà.
Que fàcil. Déu-n'hi-do.
El que és pitjor, si em permets, és, i això és important en aquest moment, perquè a Catalunya molts cops diem, bueno, la solució en el procés català de venir d'Europa és com Europa ens va deixar absolutament venuts en mans de Franco i en mans de Hitler i de Mussolini, que van ajudar fortament a Franco, i com les democràcies occidentals es van rentar les mans i no, en fi, més enllà de les brigades internacionals fetes d'un jovent idealista de tota Europa que va venir aquí a ajudar el govern republicà, doncs les democràcies occidentals es van rentar les mans i no van participar, no ens van ajudar al més mínim.
En tot cas, aquest és el marc que podem trobar a Camins del Nord, la primera novel·la publicada de Jordi Angusto, economista, ara també novel·lista. Encantats de tenir-te en aquest món de la novel·la a partir d'ara, Jordi.
Gràcies.
Per tant, moltíssima sort amb aquesta nova aventura i fins la propera.
Gràcies.